Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clàries. El sindicat de llogateres critica les propostes del president espanyol per resoldre la crisi de l'habitatge. Aquest sindicat considera que el govern espanyol no respon a les seves reivindicacions perquè no parla de baixar preus ni de fer contractes indefinits ni tampoc de prohibir l'especulació amb l'habitatge. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ho ha dit al Catalunya Migdia.
És absurd, és una política de dretes que davant d'unes manifestacions massives que demanaven la rebaixa al 50% del lloguer, la resposta sigui perdonar impostos, és a dir, assegurar el benefici dels rendistes a través de diners públics, és increïble.
Pedro Sánchez proposa que els propietaris que lloguin els pisos a preus assequibles obtinguin ajudes i exempcions fiscals i que els que es converteixin en allotjaments turístics paguin més impostos. També es gravarà més la compra per part d'estrangers. Més notícies, Miquel Jarque.
El Centre Nacional d'Intel·ligència va concloure que el cervell dels atemptats a Ripoll, Abdeldaki Essati, no era una amenaça a la seguretat després de reunir-se amb ell en diverses ocasions el 2014. Segons els documents desclassificats per la Comissió d'Investigació al Congrés sobre els atemptats, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, la intel·ligència espanyola va descartar Essati com a confident perquè era poc fiable.
El fiscal general de l'Estat haurà de declarar el Suprem com a imputat el 29 de gener. El jutge apunta que Álvaro García Ortiz podria ser la persona que va dirigir la filtració dels correus confidencials de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. També cita com a imputats la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid i el número 2 de García Ortiz. El PP demana la dimissió del fiscal general i el seu portaveu, Borja Sémper, apunta també a Pedro Sánchez.
Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy es de un escándalo inédito en la política española. Según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Y también les voy a decir una cosa, todo se terminará por saber.
La Policia Nacional ha expulsat d'Espanya 20 ciutadans estrangers, tots reincidents, que sumaven més de 200 detencions, antecedents judicials i també persecucions. La majoria s'estaven encausats per robatori a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també n'hi havia en domicili a la resta de demarcacions. La Unitat Central de Repatriacions es va coordinar amb la Brigada Policial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona per comunicar que s'organitzaria un vol per repatriar-los a Colòmbia i per un cop realitzat localitzats els reincidents, es van comunicar als jutjats i es van detenir les persones afectades.
Àustria, el Partit Conservador i el Partit Ultradretà que negocien per formar govern han arribat a un acord preliminar per retallar la despesa pública en 6.300 milions d'euros. Preveu, per exemple, la supressió d'algunes subvencions i despeses ministerials i mesures contra l'evasió fiscal i no preveu nous impostos. Els desacords sobre com fer front a la reducció de la despesa pública van fer fracassar les negociacions per formar govern entre democristians, socialdemòcrates i liberals que volien deixar fora del poder l'extrema dreta, guanyadora de les eleccions de finals del mes de setembre. Els cineastes Juan Antonio Bayona i Carla Simón, l'escriptor Pol Guasch o la periodista Mònica Terribas seran alguns dels encarregats de lliurar les estatuetes dels Premis Gaudí 2025 que se celebraran aquest dissabte a l'Auditori del Fòrum. A aquests noms s'hi sumen d'altres com el dels intèrprets Greta Fernández, Ana Torrent, Carlos Cuevas o Miki Esparvé o les cantants Maria Arnal, Julieta i Muixca. A 5 dies de la celebració es van sabent més detalls de la gala que presentaran Marc Clotet i Paula Mali amb la col·laboració de l'humorista Judit Martín i que estarà dirigida per Dani Anglès. Als esports, Soneu Lear, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El tècnic del Barça, Hansi Flick, guanya el seu primer títol com a tècnic blaugrana i el club suma així la 15a Supercopa després de golejar per 5-2 al Madrid. Íñigo Martínez, que no va poder acabar el partit, podria estar de baixa unes 5 setmanes per una lesió muscular. Demà se li faran proves. L'Atlético de Madrid és campió d'hivern. Els de Simeone se situen líders en solitari amb 44 punts a la classificació, només que el Madrid, que és segon amb 43, i 6 més que el Barça, que amb 38 és tercer, la 19a jornada jornada es tanca aquest vespre amb el partit Reial Societat Villarreal. A la 8a etapa del Rally Dakar, el pilot català Edgar Canet és més líder de la categoria de Motorrally 2, malgrat no guanyar l'etapa, ara té 31 minuts a la general sobre l'austríac Tobias Ebster, a falta de 4 etapes per finalitzar. I a l'Open d'Austràlia de tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per a la segona ronda després de superar Shevchenko per 3-16-0. Paula Badosa, que ahir es va estrenar en victòria davant la xinesa Wang, s'enfrontarà dimecres a la segona ronda a l'australiana Talia Gibson.
Fins aquí les notícies.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio, va.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dilluns 13 de gener, i si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors dels dilluns, que ja em fa riure. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
No ho sé, no em sento, no tinc els auriculars aquí, me'ls ha robat.
És que si no estan endollats, poc que et pots sentir.
Amb un acte que denunciaré al Col·legi de Periodistes demà mateix, perquè això s'ha de fer així.
Ampar Moliner, t'has fet les metges?
No.
Et veig els cabells molt més clars.
De veritat?
T'ho juro. T'ha tocat el sol.
T'asseguro? O sigui, t'ho dic per la vida d'en Baraiber, que no m'he fet les metges.
La vida d'en Baraiber.
No, no, és la meva.
Això és el que
val. Una persona egoista, sóc una dona empoderada.
Ampar Moliner, avui et canviem el 50% en lloc del Lluís Carrasco. Avui ens acompanya la grandíssima Llucia Ramis. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Llucia, hem de dir que et quedaràs després, perquè a partir de les 5 de la tarda...
No com
tarda...
jo, no em quedaré.
No, no et quedaràs, no, perquè no et deixaré.
No, no em deixeu, clar, clar, clar.
Perquè no s'admeten senyors en aquesta taula.
No, exactament, ja ho sé, ja. De parlar de setge sexual i llavors...
Alba Carreras, Laura Aznar, Llucia Ramis, Marta Montaner, Montse Virgili, Gina Tost i l'advocada experta en violències masclistes, Carla Vall, obrirem una taula a partir de les 5 de la tarda. Una taula a partir de les 5 de la tarda per parlar d'abús sexual a la feina. Concretament, estem parlant de l'entorn periodístic. Volem reflexionar sobre totes aquestes experiències que heu explicat, sobre si hem evolucionat a algun lloc o no, sobre si n'érem conscients en el passat i sobre si ells n'eren conscients en el passat, que aquesta és la cosa interessant, eh?
Si són ara. Però només et demanaré que en
però
aquesta
si tu
taula...
No, hi seràs.
No, jo no hi seré, per això mateix et deixo un encàrrec. Si parleu d'abús sexual, que ja em direu què és, ja després ja m'ho explicaré.
Li preguntarem a la Carla Vall.
A Carla Vall què és abús sexual i a veure si estem d'acord, però sobretot parlem d'abús de poder, perquè l'abús de poder no té gènere, i en el món del periodisme, amb contractes d'obra precaris, homes i dones cap a homes i dones, sí que han abusat molt, d'una manera molt malaltissa, perquè aquest és una feina d'egos. Aquesta és una feina de molts egos. De caps que manen molt i de subordinats que no manen gens. Doncs parlem d'abús de poder.
És que ara no vull entrar a discutir amb tu. Evidentment parlarem d'abús de poder, però una part de l'abús de poder sí que està esbiaixat pel gènere. I més quan la majoria de càrrecs directius els ocupen homes en una professió bàsicament feminitzada, que hi ha moltes periodistes.
Homes també,
eh?
Evidentment, perquè si és un abusador, és un abusador, però que hi ha un biaix de gènere i que les dones el patim més, jo crec que sí, és real. Ara, tot això, tu i jo podem discutir infinit, parlarem amb les expertes, que són qui tenen les dades, i qui pot reflexionar amb cara i ull sobre aquest tema. Llucia, t'esperem a les 5, doncs, no marxis, eh?
Molt bé.
Carquinyolis a la producció, en David Bueno i la Dolors Joanola, la Ratafia és el control, en Sam Silva i en Fran López. Malamente. Así sí, malamente. Aquest El mal querer de Rosalía, un dels millors discos del segle XXI, segons la revista Rolling Stone. El número 22 tenim aquest mal querer, i el número 1 és per la Beyoncé, amb Lemonade. No tallaria mai, eh? Et passa, no, Fran? També, els carquinyolis habituals, en Carlos Baray, Barlana i Ala i en Fran Domènech. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
A veure, Carlos Baray, m'acabes d'acusar d'amagar un pastís. No l'he amagat, sí, és per no fotre'm el directament ara.
Has amagat uns pastís.
Llegeix el que posa, amb una noteta.
Per l'Elisenda i tot l'equip de la tarda, de part de la Irene, que de l'obrador Dulces a dalt de Terrassa.
Oh, per favor.
Entrades de l'obra La Presència, i ens envia uns pastissets.
O sigui, per unes entrades ens regala aquest premi?
Està molt bé, això. Diu per tot l'equip, oi?
Sí, sí, sí. Porteu un ganivet, que ara el provarem.
Quan estan dient per l'Elisenda i tot l'equip, ja s'entén...
Mira, són el que vindria a ser magdalenes vingudes a més.
Muffins.
Cupcakes.
Fran Domènech.
Farem una cosa, Carles. Mira, farem que ens ho expliqui la mateixa Irene, perquè ella mateixa ens ha enviat un WhatsApp al 607-07-0901. I diu, bona tarda, equip, com esteu? Soc la Irene de Terrassa. Us he portat un detallet aquest matí. Aquí veiem aquest detallet, amb aquestes 6 peces dolces, per agrair que bé que ens ho vam passar dissabte a l'obra de La Presència al teatre.
Ai, que bé, a la Villarroel, eh?
El premi aquí al programa. En aquesta capseta hi trobareu un pastís de bescuit de xocolata, amb farcit de crema de formatge. L'exterior és de sweet merengue. I també hi ha uns cupcakes de xocolata amb llet i xocolata blanca.
Però n'hi ha una amb el logo de la tarda, Fran. Diu alguna cosa al respecte?
No, diu que m'ha acompanyat el meu fill petit, i si un dia feu una retransmissió amb nens, estaria encantat d'anar i de venir aquí a la tarda. Si algun dia fem una retransmissió, entenc que si algun dia fem un programa on els nens, doncs, com hem fet alguna vegada, l'any passat ho vam fer, sense anar més lluny, si els nens tenen algun protagonisme principal, en aquest cas, doncs fent la tarda, diu que el seu fill, el fill de la Irene, estaria encantat de venir.
Escolta, farem una cosa, que parli amb en David Bueno i que, escolta'm, que vingui la Irene i el seu fill i que ens porti més pastissos, tu, no passa res.
Com es diu, un frosting de la tarda amb la teva cara, amb de color... Amb l'esquema de la teva cara.
Frosting, eh?
El frosting és aquesta cosa que fan els pastissos perquè puguis posar-hi la Patrulla Canina.
Que és molt bé, no?
I el pots quasi fotocopiar.
Com m'agrada aquesta part del Baraiver.
En Baraiver, és tremendo. La part pare, d'en Baraiver. Ai, senyor. En Parc Moliner, Llucia Rami, sigueu benvingudes a la sobretaula. Carlos Baraiver, què m'explica vostè?
Doncs avui inauguro una secció que crec que porta el segell del Fran Domènech, o de la Laura Grau, fins i tot, potser, però sí, els hi he robat una mica la idea. Coses que no calien.
Com nosaltres dos, vols dir, o no?
Jo no ho he dit,
Que sou coses i mira, us tenim aquí.
En la primera secció de coses que no calien us porto un invent català. La cervesa de wasabi.
Epa.
Un moment, per què no cal? Ara t'ho explico, em penso.
No desenvolupo molt. La cervesa de wasabi és una iniciativa dels cervesers artesans Birrum, de Sant Celoni.
Un moment, estic amb la Llucia, eh? Wasabi, sí. Cervesa, sí. Cervesa de wasabi, sí.
I l'han fet conjuntament amb els productors de wasabi català i Amaoi, que els fan aquí al Montseny. Per si us interessa aquesta cervesa, és una lager que combina l'elegància del picant subtil del wasabi amb un delicat color verd aportat per l'espirulina, que simbolitza frescor i naturalitat.
S'ha de tastar, això, jo crec.
Ho dius tan bé, Baraiver.
Ni que sigui per curiositat, no?
Tu què diries, com en el del programa?
Sembla el tast vertical, però és a dir...
Tu la cervesa la toques?
Sí, no tant, perquè el vi és més llarg, és un recorregut més llarg. Ara bé, fer wasabi és molt complicat, perquè figura que és l'aigua. Has de tenir una aigua puríssima.
Doncs això ho fan al Montseny, entenc que han buscat el lloc.
Sí.
Doncs mira, s'han ajuntat aquests dos a Birrum i Yamaha, i si ho voleu servir cervesa de wasabi.
Em fan de gingebre, em fan de moltes coses de cervesa i és molt interessant, no?
Mira, ara que hi som, us volíem preguntar al 607-07-0901 cervesa, dues coses, cervesa favorita i si heu provat cerveses estranyes, perquè hi ha cervesa amb gingebre, cervesa amb anís, cervesa amb...
Mira, cervesa amb gingebre m'agrada que treguis el tema.
Boníssima.
Perquè a servidora la cervesa, sí, d'acord, el gingebre gens, però una vegada em van regalar una cervesa de gingebre tan bona.
Perquè si porta birra ja t'agrada, ja, la, és això.
Deu ser això, deu ser.
El 607-070901, la vostra cervesa favorita, ens podeu dir marca, eh? O tipus de cervesa, el 607-070901, entre tots els participants, un lot de galetes Virgínies, el que sortegem. Fran Domènech, amb què has perdut el temps avui?
Ah, mira, doncs avui que molts culers estan contents perquè oi, el primer oi, equip de futbol masculí va guanyar la Supercopa d'Espanya. No, no, però mira, jo avui, ja que parlem del Futbol Club Barcelona, vull reivindicar una de les icones oblidades d'aquest club. Sí, con la barba Arda Turan. No sé si recordeu un futbolista turc que deia Arda Turan. Va arribar al Barça l'any 2015.
Venia... Va marxar per problemes pressupostaris del Barça, no?
Bueno, va marxar per problemes seus, que sí, bàsicament va venir, es va confondre el Barça amb un pàrquing.
Parlaràs del banc?
Parlaré de?
Del banc.
Sí. Sí, mira, mira, acaba de trencar la màgia del relat, eh? És allò de plantejament, nus i desenllaç. Mira,
que bé,
ha fet un spoiler. Bé, en tot cas va venir aquí, venia l'Atlético de Madrid, però el 2015 doncs, les persones que manaven al Futbol Club Barcelona van considerar que havia de venir a jugar al Club Blaugrana. Què li passava a Arda Turan? Que tenia un costum extrafutbolístic. Mentre ell jugava al primer equip masculí, doncs freqüentava un restaurant japonès aquí a la ciutat de Barcelona, concretament als Jardinets de Gràcia, es deia Parco, concretament, sí, i anava acompanyat sempre d'una comitiva, sempre que ja sabeu que aquests futbolistes doncs venen amb 5 persones incorporades.
Perquè són molt valents, molt valents amb gent.
No, però tot homes,
són
tot homes.
Són
estois, sí.
Això, ja ho sé, home, que és prop.
No,
home, no.
Què passava?
És sexista també això, perdoneu-me.
Ai, en part, no m'ho giris tot així, que ja em fa mandra.
Doncs quan arribaven les postres, que feien? Doncs sortien a fumar. Com que ja no es pot fumar en alguns locals, doncs ells sortien a fer el cigarret al davant d'aquest restaurant. Arda Turan, fart de quedar-se sol amb una taula rodona amb 8 seients buits, va dir, escolta'm, jo no fumo, en principi, no, de forma pública, però vaig a fer el cafetonet a davant del restaurant mentre els meus col·legues doncs, fan el cigarro.
Oh, i qui vigilava els bolsos?
No ho sé, però potser tenien gent que vigilava els bolsos que no fumava en aquest cas.
Sí, però dintre el bolso de Turan igual li podien trobar una pistola.
Efectivament.
Però què dius? Què són aquestes afirmacions?
Que va passar després, aquest senyor va tenir per disparar.
Sí, veure,
que sí, però no acusis una pistola dintre el bolso.
La portava la faltriquera.
Potser la portava fora els pantalons. Bé, en tot cas, ell, mentre els col·legues feien el cigarro, ell s'asseia en un banc, a fer el cafetonet allà al costat del restaurant en els Jardiners de Gràcia. Què va passar? Doncs que ell va fer-se una foto. Es va fer una foto al banc i, com que és una estrella a Turquia, les xarxes van començar a embogir i tothom, des d'aquell moment, va voler fer-se una fotografia al que es va conèixer com a banc d'Arda Turan. Clar, és com si tu, per exemple, tu dius, no, és que jo, a mi m'agradava molt, anava de vacances al Merendero de les Planes, no?
Som uns desgraciats, amb això.
Tu dius en antena, i tothom diu, ostres, tu, jo vaig a fer-me una fotografia allà on la carota era tan feliç.
Aniré a fer-me una fotografia al Merendero de les Planes.
Clar que sí.
I posaré allà punto de interés al Google.
No, és aquest exemple, perquè es va convertir...
Estiuejava.
Es va convertir en un lloc de peregrinatge i tota la gent d'origen turc anava allà
amb un cordill.
S'asseia Arda Turan. Clar, es va fer molt famós i es va convertir, diguem-ne, en un monument involuntari de Catalunya. Clar, és un monument involuntari que fins i tot surt al Google Maps, el punt de referència que tots tenim, surt al Google Maps com a Arda Turan Bench. Hi ha ressenyes, fins i tot, hi ha gent que diu, sí, molt còmode, jo vaig venir-hi perquè vaig veure aquesta estrella del futbol turc, Arda Turan, fent-se una foto increïble.
Té una puntuació, per tant.
Sí, té un 4,1, si me recordo mal. Ho he mirat al matí.
4,1 sobre 5, eh?
Sí, però molt ben puntuat.
Molt
ben puntuat.
Sí, és còmode, és còmode.
És fantàstic. I, doncs, és un monument involuntari que s'ha fet famós. Ara bé, tenim una molt mala notícia.
Què?
Aquest lloc, el banc d'Arda Turan, recordo, Passeig de Gràcia, Jardiners de Gràcia, de la ciutat de Barcelona, on ell s'asseia a fer el cafè,
entre els seus col·legues
feien el cigarro de després de sopar, té les hores comptades.
No, no!
Sí, sí, perquè l'Ajuntament remodelarà la zona.
Ah, sí, el jardiner?
Sí, sí, farà obres.
Traurà el banc i el que podia ser un record, un homenatge a aquest futbolista del Barça, doncs
quedarà
enterrat.
No el guardaran, no el reubicaran.
No està previst. Si no hi ha un gir... No, però pot haver un gir que és que hi hagi una manifestació espontània.
A Barcelona hi ha un moviment per salvar la bugambília a la Rambla Catalunya, que no es produeixi...
I val la pena.
Que no es produeixi alguna cosa equivalent entre els veïns del barri de Gràcia, que segur que són molt pròxims a...
Però que volen posar uns nous bancs d'aquells que no pot seure perquè només hi cap una persona...
És que està guixadíssim, està guixadíssim. Deuen dir, farem una mica, l'embarnissarem, li farem un...
Aquells nous bancs que has de seure sol i que quan...
Mirant cap a no se sap on.
No sap on, i quan cau la nit, perquè no estigui ningú, surten uns pinxos.
Exacte.
L'arquitectura moderna és aquesta.
Puc fer una crida a l'alcalde Jaume Collboni?
Crida, crida.
Endavant.
Home, demanem que en el moment en què aquesta part dels Jardiners de Gràcia sigui tret al Banc d'Art de Turan, o bé que el guardin com a patrimoni municipal, o exacte, aquesta era la segona, o bé que arribin a un acord amb el president Joan Laporta i que s'exposi en el Museu Josep Lluís Millet, que és el Museu del Barça.
En Laporta està per aquestes coses, ara.
La roda de premsa de demà...
Ai, quins nervis, a les 10, eh?
Serà a les 10, jo suposo que Joan Laporta traurà la carn d'olla allà sobre...
Espero que tregui una botifarra.
S'havia de preguntar pel banc, una... la tarda cap allà pregunta pel banc.
Oh, sí.
Dues, el restaurant on anava aquest no està gens malament, que es diu Panko.
Japonès.
I tres, hi ha una dada sobre la cervesa de gingebre. Hi ha un còctel que es diu Moscomiul, mula moscovita, que te'l posen amb una mena de gerra d'aram, que està fet amb cervesa de gingebre i que és boníssim. I a tothom li encanta.
Mira,
I
a punt de tu, allà.
Si és de la zona, pots anar i dir, posi'm un Moscomiul i és boníssim.
Mira, ara que interpel·làvem a la Iala. Iala, què ens dius?
Doncs mira, avui he flipat amb una dada que he llegit a Infobae, que és aquell diari que llegeixo cada matí mentre esmorzo, que diu que els 55 són els nous 18. Hi ha algú aquí de 55?
No.
Més o menys. Són els nous 18.
Quants en tens, en part? 51?
58.
58.
Els ha de passar, per
57
tant...
57 o 58, no recordo.
Està allà.
Passen els nous 20, si no són els nous 18.
Ah, sí, una locura màxima.
A veure, això per què ho diem? Arreu del món, la gent de més de 55 anys s'està deixant anar, i no parlem de fer tai chi com a bojos, no va d'això, sinó que parlem de sexe, alcohol i drogues.
És una dada, ho faig cada dia en un... O sigui, cada dia.
En un banc, en el banc d'Art de Turan.
Anava a dir una cosa, però era sexista. No la dic.
A veure, començo per l'alcohol, aquest tema el toquem. En els últims 20 anys, el consum d'alcohol ha baixat entre la gent de 18 a 34 anys, estem parlant dels Estats Units, però, en canvi, entre la gent de més de 55, ha augmentat 10 punts. Aquesta una. Pel que fa a les drogues, ens podem fixar, per exemple, en la cocaïna, i aquesta dada que us donaré ara és de l'Estat espanyol. La proporció de persones de 55 a 64 que reconeixen haver consumit coca en l'últim any s'ha multiplicat per 8.
Estàs parlant d'ancians, com ara jo, de festa, locos, traient-se la cama.
Fan festes del tanga. Festes del tanga, festes de no sé què.
És això. Ara anem al tema del tanga, i qui diu tanga diu sexe, que és el que més us interessa, marranos, que us conec. Les taxes de divorci arreu del món, això és una dada que a priori potser no hi tindria a veure, però sí, les taxes de divorci arreu del món fa temps que van a més entre la gent més gran de 55 anys, i, per exemple, als Països Baixos, la gent de més de 75, no hi ha 55, 75, que es declaren sexualment actives, ha passat del 16% al 2014 al 27% 10 anys.
Yes!
És una dada...
Ja tinc ganes d'arribar al 55.
Imagina. Però la prova d'aquest tema que us dic del sexe no és la taxa de divorci. Jo crec que és la que us donaré ara. Són les infeccions de transmissió sexual.
Ui, aquesta és molt forta.
Tenim, per exemple, el cas d'Anglaterra. En el període que va del 2019 al 2023, és a dir, aquests 5 anys, les ITS van baixar entre els joves, però entre els més grans de 65 van pujar un 31%.
Clar,
poca broma, eh? No tinc les xifres de Catalunya,
ja no van tan alerta i se relaxen. I...
No, perquè com que no hi ha perill d'embaràs... Ho vàrem parlar amb la Raquel Tulleda i ens deia això, com que no hi ha perill d'embaràs i no som fills d'una època del pànic del VIH,
doncs,
clar, és una gran combinació.
Jo veig aquí una segona part de benvolguda, en part.
Sí.
Apunta.
No, però és veritat... Vaig a posar-m'hi, perquè llavors quan dieu, per exemple, que són 23, no? Has dit 23%? Però entre els menors d'aquesta edat, quan és la taxa sexual?
Home, això ara mateix ja no t'ho puc dir, però si vols et busco la xifra i podem buscar les xifres a Catalunya.
Dues coses.
Tinc un amic que sempre deia que el que no fas en una edat ho fas a una altra. Sí. En aquest cas seria que continuen fent el que feien de joves.
Hi ha gent que no. Ah. Hi ha gent que no. Ah. Ja, en el tema, no, per exemple... En el,
hi ha gent de jove que tampoc ho fa.
Exacte. Ho dius per algun amic?
No, per ell.
Ah, vale. No m'ho
ha explicat. Ja dic jo.
En el tema de les drogues, per exemple, també hi ha un augment del cànnabis brutal, però clar, són generacions que en el seu dia ja li van donar bastant
van
fort.
Sí, clar, tots aquests de que érem a la cua de l'AstraZeneca amb la xupa... de cuiro.
Éreu tots aquests.
És tota aquella colla. I dius, mira que bons que estan tots.
No, però això va acompanyat també d'un augment de l'activisme en aquestes edats.
També,
que
també.
No surten aquestes dades, però no. És curiós com
a veure,
encara hi ha aquest activisme, que antigament era com una cosa de joves.
Deixar la braç.
Ara són els més grans els que creuen que se poden canviar les coses.
La generació dels meus pares ens ha substituït. Sí.
Però estàs lligant activisme amb aquests hàbits que la...
Ja...
Activisme
social. Sexe, cannabis,
ara campem en una tenda de camp.
Exacte, fem un foc de camp, tot això.
Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està bé a la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Més de 500.000 de persones van veure ahir a la nit Infiltrats al 3CAT, el reportatge del 30 Minuts, que explica com 4 informadors de la policia espanyola es van infiltrar als moviments socials i independentistes.
La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia, sinó que realment es deia Maria Isar Torres i era un agent del cos nacional de policia.
Se'm va encendre la llumeneta, no?, de això encaixa amb Ramon.
És que DHP no era aquella persona. Aquella persona no existia, era una ficció.
El vareu veure?
Sí.
A mi em va resultar espectacular.
Increïble.
Jo no el vaig veure, l'he sentit avui a l'Ostrell, i he pensat, ostres, l'haig de veure aquesta nit.
L'has de recuperar.
Sí, em vaig posar de molt mal humor, em vaig emprenyar molt, però sobretot em va fer molt de fàstic, també ho he de dir, la sensació de... Hi ha un moment en què un dels testimonis, una noia, diu me sent violada per l'Estat. Jo crec que no només és ella, evidentment, físicament és ella, la que ha estat violada per l'Estat, però no només la violen a ella, violen el seu col·lectiu, en violen tot l'activista social, i no només això, ens violen a tots, en el fons. I ho fan a través de la prostitució dels seus agents. L'Estat està prostituint els seus agents per violar-nos a tots.
Totalment.
És que és un doble delicte.
Clar, clar.
I ahir ho parlàvem a casa i jo deia, ostres, és que això hauria de ser denunciable, i hem de denunciable aquí, si és la policia qui ho fa.
No, no, exacte.
Però mira, és prostitució.
I, sí, i sobretot és aquesta cosa que dius, ostres, vas anar a infiltrar gent als col·lectius socials, antiracistes, feministes, ecologistes... Jo, aquests infiltrats, en tot cas, haurien de ser en els grups de l'extrema dreta, que justament són els que atenten contra l'Estat. Si creus que qui atenta contra l'Estat són aquests activistes, anar malament. El mateix Estat no té molt clar quina és la seva funció i no té molt clar realment on són els enemics.
O sí que la tenen clara i exacte. No és la
doncs
mateixa
és el tema.
Que creiem.
Apareixia el cas també d'una militant de la Gran Bretanya, on allà aquests moviments d'infiltració fa molts més anys que van i molts més anys...
Des dels anys 60, també. Exacte. 68, si no recordo malament.
I molts més anys que estan destapats, també, i casualment, Llucia, doncs era el mateix, eren els moviments d'esquerra i els d'activisme social els que estaven sent investigats.
Que no són aquests els que atempten contra l'Estat, realment.
Se suposa.
Hi ha el llibre aquest, que després em van fer una pel·lícula, Donnie Brasco. Tots els llibres aquests sobre del Guy Talese, tan extraordinaris, sobre infiltrats a la màfia, no? Que això t'imagines que això és bèstia. És a dir, infiltrar-se en un grup criminal amb tot el que implica, no? I la sortida de després és una cosa. Infiltrar-se en grups independentistes.
És que és fort.
És que, de veritat, què volies treure? Estelades?
Eren de la llei de l'habitatge.
De veritat.
Eren sindicats.
De veritat.
Eren col·lectius que no...
I psicològicament és molt interessant el personatge, aquesta infiltrada que avui sentíem, no? Aquesta noia... que quan parlava amb ell semblava tenir-hi un petit lligam, no?
Mira, aquí anem, precisament, perquè volem fer-li la volta, eh? A nosaltres ens interessa, sobretot, les víctimes d'aquest engany des del punt de vista emocional, ara ho deies, Empar, eh? Com acceptar un desengany d'aquest tipus, no? Quines conseqüències pot tenir el haver-te deixat engatussar o enganyar per una personalitat fictícia, no? En parlem amb en Pau Pérez Sales, que és psiquiatre i director clínic del centre CIRA. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, perquè tenim moltes preguntes. Obriré aquí a la taula Anna Ayala, Empar Moliner, Llucia Ramis, Fran Domènech, Carlos Baraiber i servidora. Comencem, si us sembla, amb el cas més flagrant, el cas de l'Òscar. És un home que acaba tenint una relació sentimental amb una de les policies infiltrades.
Jo la Maria la vaig conèixer al maig del 2020, en un context en el qual estàvem formant part d'una mobilització d'un moviment polític que es deia la Tancada per Drets. Vam establir una relació que va ser molt ràpida, molt intensa i de llarga durada. Hi havia com un projecte de vida molt, molt, molt encarat, en el qual hi havia la intencionalitat, no?, de fins i tot mudar-nos a una casa, i hi havia la projecció d'un projecte de vida cap a un camí fins i tot familiar.
Clar, aquí, Pau, et demanaré dues coses. Primer, la construcció del personatge, la persona infiltrada, no?, perquè sortia una membre de Josepol i justificava, no?, tota aquesta invenció. I, per altra banda, Pau, et demanaré el mal que pot arribar a fer aquesta projecció que s'havia fet l'Òscar de cara a futur, inclús parla de família, inclús en el cas d'Anglaterra veiem que hi ha membres que han tingut fills amb aquestes persones amb els col·lectius infiltrats. Òscar, no sé per on... Ai, Pau, no sé per on vols començar.
Doncs, si vols començar per la construcció del personatge, a mi em sembla que el documental ho reflecteix bastant bé, i nosaltres, a les pericials que vam fer al Centre Cira i el que vam anar a parlar amb tothom, vam trobar una sèrie de trets comuns que es van repetint, no? I els trets comuns, bàsicament, tenen que veure amb persones que ràpidament estableixen vincles emocionals, ràpidament són persones cuidadores, que es preocupen per tu, que intenten demostrar que hi ha una cosa més enllà, diguem, que té a veure amb amistat, té a veure amb afecte, i que van mimetitzant el que li passa a la persona que és l'objectiu d'aquesta infiltració, no? Vull dir, si la persona que és l'objectiu ha tingut una infància traumàtica, l'infiltrat ha tingut una infància traumàtica. Es tenia un pare autoritari i també té un pare autoritari. Si llavors van mimetitzen la roba, mimetitzen la manera, el pentinat, mimetitzen les expressions, si s'ha d'anar de festa, però es va de festa, llavors realment acaben creant la idea de que has trobat un ànima gemela, no? Que és bessona, que és igual a tu i que és just la persona que tu no estaves, amb un context de militància en el qual generalment la gent es sent bastant sola, no? Fixeu-vos que hi ha hi ha molta gent afectada per la infiltració, però hi ha uns certs patrons comuns, i un d'ells és que acostuma a ser gent d'una edat mitjana, entre doncs 25, 35, 40 anys, que han tingut experiències personals potser no del tot positives en termes afectius, i tenen certes necessitats, diguem, com de trobar una estabilitat afectiva, de, no? I que és com que plou just sobre un terreny abonat, i tu, de cop i volta, et sembla que has trobat just aquesta persona que fa anys que trobes, que pensa igual que tu i que li han passat amb això que tu.
És a dir, no? Llavors... Pau, és a dir, les persones infiltrades seleccionarien, entre cometes, a les víctimes, en funció de qui més necessitat, per tant, més vulnerable a creure, no?
Pensem que sí, que hi ha una selecció. De fet, em sembla que el documental surt que es recorreix en molts casos a l'utilització d'apps de sí, relacions afectives, uh-huh, en el qual es va seleccionant per ideologia, per edat, per una sèrie de criteris, i probablement hi havia un equip darrere que preseleccionava les persones que després anaven a ser l'objectiu de la gent infiltrant, no? Per tant, hi ha un procés de cribatge i de selecció de persones, i no són qualsevol persones, no? Tenen que tenir un cert rol de lideratge, etc, i un perfil probablement determinat, no? Llavors, el personatge es va construint progressivament, adaptant-se i mimetitzant-se a la víctima, i d'alguna manera creant un vincle afectiu molt ràpid. Un element comú que expliquen totes les persones és que immediatament entren en situacions d'intimitat. Envia missatges a les 3 del matí molt carregats, es presenta a casa teva, et diu que ets la persona més important de la seva vida, que mai... I tu, clar, et veus completament aclaparat per una persona que, a més, pot ser inclús físicament atractiva i que acaba de decidir que tu ets just el que buscava, i és molt difícil resistir amb una, diguem, amb una embranzida que trenca totes les barreres ètiques, trenca totes les barreres del que és el sentit comú, i que, per tant, bueno, tu, si estàs amb unes certes vulnerabilitats prèvies, o encara que no ho estiguessis, doncs
fàcil,
finalment,
no?
entres en aquest joc.
És aquest love bombing, que diuen al principi. Jo t'anava a preguntar, Pau, de cara a la persona que s'infiltra, clar, a mi tot això de la mimesi, quan parles de mimesi, quan parles de inventar-se històries similars a les de la víctima, em recorda una mica el perfil d'una persona amb una psicopatologia, és a dir, que no són capaços de tenir empatia. Què passa en aquests casos? Que no es dispara l'empatia o que estan entrenats perquè no es dispari l'empatia o realment són perfils psicòpates? Entén-me, eh? Quan parlem de perfils psicòpates o sociòpates no diem que siguin assassins, eh? Estem dient que és gent que no desenvolupa l'empatia i que estan seleccionats per la mateixa policia per ser així.
Doncs això és molt difícil de contestar perquè hauríem de parlar amb elles i tindre una anàlisi d'elles i no ho tenim. El vídeo que traieu unes parts del que surt unes parts del documental en què la policia es mostra com vulnerable i com que ella també està, diguem, pillada per l'Òscar en aquest cas, etc. No sabem quina credibilitat té, no sabem si és part de la escenificació per intentar fins a l'últim minut mantenir el vincle i evitar que es difongui la informació respecte a ella o no, o efectivament tal. Sí sabem hi ha sospites molt fortes de que aquestes persones no només tenen un recolzament logístic i tècnic, sinó que tenen un recolzament psicològic. I que, per tant, hi ha darrere un equip de psicòlegs que estan donant suport a aquestes persones perquè, evidentment, estan constantment davant de, parlem-ne així, dilemes ètics, no? Que és que tu estàs establint vincles d'amistat i d'afecte i traint aquesta gent. I si ets un ser normal, mitjanament organitzat, doncs això t'ha de portar unes contradiccions tremendes que necessites darrere un equip de psicòlegs que diuen que el que estàs fent és superimportant perquè estàs combatint a terroristes i criminals i que, per tant, no? I sempre hi ha, diguem, com aquest joc, no? El que tu saps que en el fons estàs infiltrant a gent que el que fan són cinefòrums i el que fan són debats, és a dir, gent...
T'ha de patar el cap, vaja. Gent,
bàsicament pacifista, del moviment ecologista, del moviment tal, i estàs fent una infiltració que el que sembla és que això sigui ETA, no? I llavors, bueno, com tu durant 3 anys estàs sacrificant tota la teva vida per, diguem, mantenir aquest joc i aquesta història, no?
I se'm sembla que ets tu, Pau, que en el documental mateix parles dels 4 punts que necessites, que es necessiten per justificar una infiltració de la policia, i un d'ells és a sospita de terrorisme, no? I clar, cap d'aquestes organitzacions la compleix, eh?
Clar, aquesta és la qüestió, no? Digues, perdoneu.
Digues, Pau.
No. No sé exactament a què et refereixes del documental. El que justificaria la infiltració?
No, que o sigui, em sembla que tu diria que ets tu, que en el mateix documental potser no, és un altre company, que parles com de 4 punts que justifiquin la infiltració d'un policia en una organització, i una d'elles és sospita de que l'organització on t'infiltres és una organització terrorista, amb la qual el primer punt ja queda desactivat, eh?
No, em sembla que és una jutgessa la que diu que independentment de la legalitat o no que pugui tenir això, hi ha un principi de proporcionalitat, i en aquest cas, en cap cas, diguem, es compliria el principi de proporcionalitat. No, jo el que deia és una altra cosa que potser et refereixes amb això, que és per què pensem, com a pèrits forenses, que aquests casos corresponen a casos de tortura, no?
Això, tens tota la raó.
I nosaltres pensem, o jo com pèrit, que es tracta de tortura, perquè hi hagi tortura s'han de complir 4 criteris segons la definició de Nacions Unides, no? Un és que es produeixi un patiment greu, tenim un patiment que en podem parlar si voleu, però un patiment molt greu de les víctimes a nivell psicològic, a nivell, diguem, no només clínic, sinó en altres esferes de la vida, perquè hi ha una intencionalitat, no és una cosa casual, sinó que hi ha una estratègia, hi ha una sistematicitat, hi ha una perllongació amb el temps, hi ha un coneixement de que estàs fent mal i malgrat això segueixes endavant, perquè en tercer lloc hi ha un propòsit, que és obtenir informació, i bueno, això ja entraríem amb el criteri de cadascú, però humiliar o trencar les persones, això ja... I en quart lloc, són funcionaris públics que estan fent l'exercici de les seves funcions. Per tant, tenim els 4 criteris de tortura i des de la nostra opinió tècnica, purament tècnica, considerem que són les persones afectades són víctimes de tortura i que aquest agent s'han fet s'hauria de qualificar com tortura, no? Malgrat el que digui el senyor Marlaska.
Era exactament aquest fragment, Pau. A veure, hi ha moltes preguntes a la taula. Ampar, comences tu.
Mira, la noia prostituïda, perquè anem de dir noia prostituïda de la policia, de la mateixa manera que quan veiem la sèrie Narcos i envien una prostituta...
La Maria, eh?
Exacte, quan envien una prostituta a treure informació als narcos, doncs això és exactament el mateix, no? Jo penso, aquesta noia va estar força temps amb aquest noi, i jo m'imagino les reunions de dir, a veure què has tret, doncs mira, és que volen posar una estelada a dalt del Puig Galí. És a dir, que no m'imagino cap cosa, però això va continuar. I per tant, no puc evitar d'imaginar-me que en el fons del cor d'aquesta noia que es va prostituir potser hi havia un punt d'afecte, sense voler, no?
Jo crec que és difícil que no desenvolupin un punt d'afecte, no, Pau?
Aviam, anem per parts. O sigui, entrar en el personatge és complicat i són coses especulatives, però jo penso que, en primer lloc, no és només veure si hi ha una estelada a un lloc o un altre. És a dir, com ha explicat en Benet Salellas al documental, estava a les reunions de l'estratègia jurídica de molts casos claus de l'independentisme català i, per tant, informava els advocats de la policia i informava els advocats de l'Estat de quina era l'estratègia jurídica de la defensa dels presos catalans. Per tant, és bastant més que no posar una estelada.
D'acord.
Per altra banda, jo m'atreviria a dir, pel que conec, que aquesta persona en concret, per la informació que s'ha donat, ve de família de policies, tota la família ho són, la dona també està, la mare està vinculada, etc. Per tant, punt realment...
Sembla que perdem en Pau ara. Amb l'interessant que és en Pau, per favor. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, recomanem en Pau perquè sentirem més fragments d'aquest Infiltrats. Llucia, sé que tens pregunta, Ayala també, i Carlos Baraibar també. De seguida recuperem en Pau i seguim parlant d'aquest documental Infiltrats, que si no l'heu vist, recupereu-lo ja al 3CAT, perquè és que, de veritat, pèls de punta, però una narració excel·lent com el que fem a la tele pública.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Club. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT. Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot el desconcert d'ICAT.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasques.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 4:45 de la tarda. Seguim parlant d'Infiltrats, aquest documental, aquest 30 minuts que podeu recuperar al 3CAT. Estàvem parlant amb en Pau Pérez Sales, que apareix en aquest documental. Ell és psiquiatre i director clínic del Centre Cira i, a més, perit forense. Pau, t'hem recuperat amb bon so, eh?
Espero que sí.
D'acord. Estaves responent a l'Empar, no sé si recordes el fil on t'havies quedat.
Sí, estàvem parlant... Sí. Bueno, jo el que us deia, bàsicament, és que per la informació que ha circulat, doncs aquesta persona ve d'una família de policies, pares policies, no sé si un germà també, la mare està vinculada... Vull dir que hi ha tot un suport ideològic, per dir-ho d'aquesta manera, que fa que aquest tipus d'operacions, diguem-ne, potser no li siguin tan
evidents. Que s'ha normalitzat, no? Aquesta manera
exacte,
de fer.
Que està normalitzat i que es pot tenir inclús una visió heroica d'això. Ara, dit això, jo no m'atreviré ni molt menys a especular si és una persona psicòpata o no, perquè no tinc elements de judici, perquè... I m'agradaria pensar que no ho és. És a dir, m'agradaria pensar que efectivament aquesta persona ha passat per mals moments, que aquesta persona ha tingut dubtes ètics, que aquesta persona, quan va ser descoberta, realment va tenir doncs, una crisi en el sentit més pur de la paraula i que no estem en mans de psicòpates. Jo, honestament, crec que sí que hi ha també... Vull dir, perquè si un mira les publicacions acadèmiques, hi ha molts articles publicats sobre el burnout dels policies infiltrats. Uh-huh. I inclús sobre policies que es retiren després d'una operació, intents de suïcidi, etc. Per tant, hi ha dilemes ètics que tenen que enfrontar.
Mira, t'aturo un moment, senyor... Pau, perquè la gent que no hagi vist el documental ens pugui seguir. Estem parlant, en Pau està parlant dels dilemes ètics que li pot suposar, en aquest cas concret, en la Maria, que és la policia infiltrada aquí. Es comença a descobrir, d'acord? Es destapa el pastís per part de l'Òscar, que juntament amb l'equip de la directa graven l'última trucada que ell manté amb la Maria. És aquest moment.
Què fas?
Mira, m'acabes de rebentar aquí un gran.
T'hem fet a part en coses, xurri, és un desastre. Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
Sí.
Xurri, saps que ara et perdonaria jo mai de la vida?
El que?
Que et diguessis Maria... Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
Ja. Yeah.
Pues et dius així. T'hem pillat.
Ja. Yeah.
Aquest és el moment en què l'Òscar li manifesta que l'enxampen, però és que alerta, la infiltrada, aquí, com deia en Pau, continua intentant donar-li explicacions a l'Òscar, que aquí em fa pensar que més que exacte un perfil psicòpata, potser hi ha una normalització d'aquesta situació i ella... alguna dosi d'empatia ha d'haver desenvolupat, perquè la resposta és aquesta.
Te puc dir una cosa?
Digues.
És que sé que sempre ho he dit, sona hipòcrita o el que sigui, però que tu m'has conegut jo, de veres. És que no me sent, és a dir, t'ho juro, només t'he ocultat que he estudiat criminologia i que soc policia. Escolta'm una cosa, tu estàs segur, la teva família està segur, tot el teu entorn està segur, no he dit absolutament res, i el tu precisament t'he ajudat, però vamos.
Per què?
De puta madre. Òscar, joc, si tal, és que t'he beneficiat més que perjudicat, i això perquè memòria ara mateix.
Aquí acaba fent l'última pedreta. Ah, ja, la volies fer alguna pregunta en Pau en concret?
Voldria fer una reflexió que també m'imagino que és una pregunta, Pau. Jo, veient aquest cas de l'Òscar i veient també en el documental la resta de persones que han mantingut relacions amb algú que no és qui es pensaven que eren, m'ha fet pensar molt en Giselle Pellicot, que també deia que tenia un marit ideal fins que es va destapar el pastís. No sé fins a quin punt...
Suposo que el desengany, Pau, ha de ser exacte. Tremendo, no?, de descobrir que has estat amb una persona... que no és tal?
Bueno, aquí hi ha diverses coses. Amb el cas de les persones amb relacions sexoafectives, que no és la totalitat de les víctimes d'infiltració, es parla de si hi ha hagut una violació, no? I quan parlem d'una violació estem parlant de com considerem el concepte de consentiment. I fins a quin punt pot haver un consentiment quan tu tens relacions amb una persona de la qual se t'està ocultant informació essencial, com que, per exemple, és just el tipus de persona amb la que mai tindria relacions, perquè tu ets del moviment anarquista i la persona és un policia, no?
Que això ho diu la Clara, no? Un moment, diu, jo no hagués tingut mai una relació amb un policia.
Exacte.
Llavors, això hi ha països que està regulat. A Anglaterra hi ha una cosa que es diu el rape by deception, que és una violació per ocultació d'informació. Aquí no ho tenim regulat. I, per tant, aquí, el que es pugui això tenir unes implicacions legals, ho hauran de dir els advocats. Però, evidentment, quan es parla d'una violació no es parla de manera gratuïta. Sí que hi ha una violació de l'espai físic, quan hi ha aquestes relacions, hi ha una violació de la confiança, no? De l'espai psicològic i de la confiança. I això que et provoca, evidentment, és un trencament de la teva confiança en el món, de la confiança en els altres, etc. I això ho veiem. Veiem que les persones que han patit aquesta infiltració, doncs, en general, es retreuen, no participen de moviments socials, no poden tenir relacions sexoafectives durant molt de temps i la majoria han estat en processos psicològics per intentar treballar aquesta experiència traumàtica. És a dir, que realment té un impacte sobre la persona que de cop i volta descobreix aquesta situació tremenda, no? I això em sembla molt important, perquè una de les coses que parlàvem quan vam fer la compareixença al Parlament de Catalunya és que gran part dels mitjans de comunicació a Madrid van fer no només una minimització dels impactes, sinó una burla, en el sentit de, bueno, aquests són els James Bonds espanyols, aquests són, no, els... I sort tenen aquestes senyores que han tingut l'oportunitat de tenir una història amb aquest... I clar, aquesta manera de burlar-se del patiment de la gent, de minimitzar, de ridiculitzar, xoca amb la realitat. I la realitat és que el 80-85, no recordo l'exacte, de persones afectades han tingut idees de suïcidi en algun moment, per la humillació, per la vergonya, per la situació d'atrapament, les vivències de culpa encara duren. És a dir, hi ha un dany traumàtic molt greu que xoca amb aquesta, diguem, idea de burla o de minimització que han tingut alguns mitjans de comunicació i que ha sigut, a més, molt retraumatitzant per les persones afectades.
Pau, les persones, les víctimes, quan ho descobreixen, com se senten? És a dir, el primer impacte és de negació?
Doncs el primer impacte és això, que és evidentment d'incredulitat, no pot ser. Clar, has posat molt d'efecte amb això, és de xoc. I el que és molt sorprenent és que les persones que han tingut una relació afectiva comencen a assumir la traïció molt abans que els amics. Els amics mantenen la idea de que això no pot ser veritat durant moltíssim més de temps, no? Perquè a mi, ostres, que ens anàvem a prendre cerveses, és que a mi a tal mani em va protegir i em va treure quan em anaven a detendre, és que no pot ser, és que en el fons segueix sent el meu amic, el que passa és que no sé què. Els amics, molta incredulitat i en general, pues, aquesta idea d'això. I després això dona pas a una sensació de traïment i de desengany, i finalment en moltes persones doncs apareix una depressió, un qüestionament, no val la pena res, i això és el que es diu, els anglesos en parlen del chilling effect, que és el descreïment en la militància, el descreïment en relacionar-te amb els altres, és la sensació de que no val la pena res perquè al final et trobes en coses com aquestes, no?
Clar, però és que, a més, aquí s'ha demostrat que hi ha un abús de poder, perquè aquests agents formen part d'una policia, que a més no està regulada, perquè, clar...
Estan arregulats, no?
Estan actuant d'una manera que, a més, se diu, al qualque moment del documental, que ningú els diu que s'allitin amb ningú, sinó, vull dir, però... Tampoc no.
Però també hi ha la senyora del sindicat Juspol que diu que, bueno, és part del personatge.
Sí, però és clar.
Per donar veracitat.
Això és un abús de poder, llavors, en aquest sentit, a mi m'agradaria saber qui se'n responsabilitza d'això. És a dir, estem en un estat de dret o estem en un estat policial? I si ningú reconeix que això ha passat, és a dir, qui se'n pot responsabilitzar de tota aquesta debacle que han format no només en les persones individuals, sinó també en els col·lectius i a tot el conjunt de la societat, al final, no?
En aquest cas, les advocades expliquen que s'ha portat davant de la justícia i que no s'ha admès ni a tràmit, és a dir, que no s'ha obert ni investigació.
Ja. Pau, no sé si vols afegir alguna cosa, tot i que no és del teu àmbit estricte.
Sí. No, sí m'agradaria afegir. A mi em crida l'atenció l'entrevista que fa amb aquesta persona del sindicat, amb el portaveu, que dona una imatge tota l'estona de la perillositat que pateixen els agents infiltrats, no? I com l'extracció ha de ser cuidadosa, com no, la sensació de risc. I no sé si per casualitat o no, però un projecte de pel·lícula que sembla que portava molt temps enterrat, que és aquesta d'Infiltrados, just troba finançació en aquest moment i està a tots els cines, no? I un cop més posa l'èmfasi en el perill i en el risc de la policia infiltrada i com es juga la vida per al conjunt de la societat, no? Creant aquesta similitud entre el terrorisme del País Basc i els moviments socials de Catalunya.
Sí, no? Que fa molta gràcia, perdoneu aquí que faig opinió, però diu, el moment de l'extracció és el més delicat. A veure, una extracció d'una associació de veïns del barri gòtic, fill meu, no pot ser gaire delicat.
Defineixen que és ghosting i culpa l'altre, que això són les dues bases que una de les víctimes diu va deixar perquè em va dir que jo encara pensava molt amb el meu ex i va desaparèixer.
No me l'estimava prou.
O sigui que una miqueta de ghosting i una excusa barata per deixar una relació tampoc és un risc de mort, diguéssim.
Eh? Digues, digues, Pau, perdona'ns, eh?
No, és exactament el que deia. No? Llavors, amb aquest cas, el perill pels policies, bueno, pues, de fet, quan la Maria... està donant excuses amb l'Òscar, sembla que hi ha un doble objectiu, per una banda, doncs que efectivament no hi hagi com una difusió social d'això i per tant li perjudiqui més la seva imatge i la de la seva família, perquè la seva mare està implicada, però després també hi ha, probablement, bueno, és una errada d'ella haver-se deixat pescar, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. I què li suposa això en termes de la jerarquia policial, que és la que està dirigint aquesta operació? Perquè d'alguna manera, quan hi ha quatre que han sigut descoberts, doncs això significa que alguna cosa ha fallat, no? I per tant, doncs també queden en evidència. Encara que, pel que tinc entès, la majoria d'aquests policies després han sigut condecorats, o sigui que imagino que han considerat l'operació un èxit.
Pau, torno a la víctima. Clar, com et refàs d'una cosa així i com tornes a ser capaç de confiar en una altra persona després d'una experiència com aquesta?
Doncs és molt difícil, realment, perquè... bueno, perquè hi ha un qüestionament integral de tu com a persona, de tu com a militant ideològic, però també de la relació que tens amb el teu cos, la sensació de, si m'ho permeteu, de brutícia, la sensació de contaminació, i com tots aquests elements, no, doncs, en fi, són danys a la part més profunda de la persona, i això són processos que demanen temps. Hi ha gent que té, diguem, una estructura ideològica molt ben formada, que és gent resilient i que entenen i assumeixen això i tiren endavant, però hi ha gent que necessita un recolzament psicològic durant molt de temps, no? I aquí a mi m'agradaria destacar que, bueno, almenys a Barcelona, les persones afectades van crear una xarxa de recolzament, de suport mutu, i en altres zones de l'Estat també hi ha relacions i xarxes de recolzament, i això em sembla una iniciativa molt, molt valuosa, no? El que tu puguis compartir amb gent que ha patit el mateix que tu i puguis veure que no estàs sola, no? I que, per tant, hi ha més gent que també... I això et dona, diguem, com eines per intentar tirar endavant.
Alguna pregunta més a la sala? Si no...
No, després hi ha el moment de la confessió, mare, que això és molt estrany, el de la mare, no? Que apareix per allà i intenta posar-se pel mig...
I li diu, t'has portat molt bé amb nosaltres.
Sí, exacte.
Perquè la mare és el que ens deia el Pau, no? La mare també forma part d'aquesta estirpe policial, i la mare, de fet, és l'única persona infiltrada que sí que fa jugar, entre cometes, jugar a la seva mare real com a mare, no? I aleshores, clar, és un engany a nivell familiar. Li diu, com que t'hem enganyat, però com que ets bona persona no t'hem fet mal, no? Ve a dir una miqueta això. Aquesta doble vida també pot passar factura a nivell de la persona infiltrada i l'entorn?
Bueno, és el que us deia abans. Sí que hi ha moltes dades del desgast dels policies infiltrats, i no tinc ninguna dubte de que té una afectació. Ara, no sabria dir-te, perquè de primera mà no he pogut entrevistar a ningú per veure com ho maneguen. Entenc que tens que tenir un mecanisme de dissociació en què tu et veus a tu mateix o tu mateix com un professional que està treballant des d'un aspecte tècnic, i com deia abans, tens un recolzament psicològic i tens uns superiors que estan estimulant el que fas i que t'estan reforçant que el que fas és positiu i que val la pena, no? I això d'alguna manera et protegeix. Però estic segur que algun tipus de seqüela t'ha de deixar, i que la majoria, després d'una operació com aquesta, en què estàs 3 anys tenint una relació pràcticament familiar amb una persona, doncs probablement ja et passen amb un altre tipus d'accions, perquè no crec que puguis tornar a implicar-te de la mateixa manera en una altra situació, no?
Queda un minut, en part.
D'acord, va. El que penso és que no és el mateix haver-te d'infiltrar en un grup violent on tu hagis de tota l'estona demostrar una violència per no ser descobert, que infiltrar-te en un grup com el que estem parlant.
Carlos, volies fer una última observació per tancar?
Sí, que després hi ha una part que tampoc no és gaire tranquil·litzadora, que una de les excuses que fa servir la Maria quan l'enganxen és dir, escolta, no et pensis que això és el moviment independentista, que això també passa a Salamanca, passa a Espanya, a Màlaga, passa a Granada...
No és res personal, diguem-ne. Això trenca famílies.
No és res personal, que hi ha infiltrats per tot arreu.
És el que ve dir en Pau, no?, quan destapen el pastís. Diu, clar, ara s'ha de saber si aquests infiltrats són el 2% o són el 60%, i els hem enxampat quasi tots. Pau Pérez Sales, psiquiatre, director clínic del Centre Cira, pèrit forense, participant en aquest documental, en aquest 30 minuts infiltrats, que de veritat us recomano molt que recupereu al 3CAT. Moltes gràcies, Pau, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ampar Moliner, ens sentim dilluns que ve, estimada.
Ara us escoltaré atentament.
Ara ens escoltes. Llucia Ramis, no marxis, eh?
No marxis,
perquè de seguida més de la meitat de dones periodistes asseguren que han estat víctimes d'assetjament sexual. Ara una taula amb algunes d'elles.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A Eugin, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugin.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugin, experts en fertilitat.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Els núvols fan tombarelles en el cel i juguen amb tu. De la Mel i la Fel, de Carme Miquel.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.